T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Buenas tardes, Tomás.
Hola, Araceli, buenas tardes.
Hablamos de nuevo con Tomás Álvaro, con el doctor Tomás Álvaro, en el que en otra ocasión hablamos sobre el sistema inmunológico y en esta ocasión, Tomás, que te hablo en castellano, hablamos sobre un taller que tiene lugar el próximo sábado 31 de octubre en el Casal de Juventud de Roquetas, y es un módulo que habla sobre psicología y práctica integral y forma parte de una praxis más amplia sobre el corazón y la conciencia que también ofrece Tomás Álvaro, ¿es correcto?
Así es, Araceli. Corazón y conciencia es una propuesta en la que se trabaja tanto desde el punto de vista teórico, pero sobre todo práctico. Y es una propuesta de autoconocimiento, fundamentalmente, de autoconocimiento y de desarrollo personal.
Corazón y conciencia, dos cosas muy importantes y que tienen que ir a la par, supongo, Tomás.
Corazón y conciencia, podríamos decir que como mente y cuerpo, son dos cosas que no solamente tendrían que ir a la par, sino que casi, casi son una. Hemos aprendido mucho durante los últimos años, desde el punto de vista científico, de cómo, de verdad, literalmente, es nuestro corazón el que dirige de una manera. El corazón es una especie de marcapasos general de todo el organismo. Tiene una gran potencia eléctrica y electromagnética, y su onda llega a todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro, de tal manera que, aunque resulte chocante para la mayoría de las personas, nuestro cerebro está a las órdenes de nuestro corazón, y eso es ciencia. Y de ahí este nombre que hemos puesto a esta propuesta de crecimiento personal, corazón y conciencia.
Estás hablando de la vibración del amor, ¿no, Tomás, en definitiva?
Pues claro que sí. Estamos hablando de la biología del amor. El amor, en realidad, todas las funciones que podríamos encuadrar bajo otros términos, dependiendo de los autores y de las lecturas que uno utilice, podríamos hablar de empatía, pero podríamos hablar de amor, sencillamente. Eso es una vibración y se acompaña, naturalmente, de un correlato fisiológico en todo nuestro organismo, desde las emociones hasta la fisiología en el cuerpo, que incluyen pues la historia del individuo, en realidad. Eso es lo que está inscrito en ese mapa del cuerpo al que llamamos nuestro cerebro, y es lo que se plasma en cada una de nuestras acciones y de nuestras actitudes.
Pero a veces el corazón parece que no manda, que esta vibración, esta biología, no es la que define nuestros actos Y por eso tenemos que recurrir precisamente a formaciones de este tipo para acordarnos.
Eso es. Esta propuesta, que reúne diferentes enfoques, tanto desde el punto de vista de la psicología como de la medicina, enseña o trata de facilitar una serie de aprendizajes que permiten integrar pues el cuerpo y la mente y el espíritu, si queremos incluirlo también. Y desde luego no es con la práctica de la coherencia cardíaca, que forma parte de uno de los módulos de esta formación con la que se empieza. Empezamos justamente entendiendo qué es lo que se pretende, qué es lo que queremos hacer. Y ese es el módulo de psicología y práctica integral.
El módulo que, como hemos dicho al principio de la entrevista, Tomás, darás a conocer a las personas que quieran asistir el sábado 31 de octubre. Psicología y práctica integral. ¿Puedes profundizar un poquito más?
Claro que sí. Mira, este modelo, que está basado en la propuesta de un gran psicólogo y filósofo, del que se han dicho muchas cosas muy bonitas de él, como por ejemplo que es el Einstein de la conciencia, estamos hablando de Ken Wilber, ha desarrollado un modelo que, en pocas palabras, lo que propone es repasar de una manera general las distintas culturas, las distintas formas de conocimiento, todo lo que el pensamiento humano ha elaborado a lo largo de su historia. Y con eso, con esos sistemas y modelos, proponer un mapa que abarque prácticamente todos los potenciales humanos. Es decir, basar en lo que hoy podemos hacer, que hasta hace muy poco tiempo eso no ha sido posible, que es aunar todos los conocimientos disponibles a lo largo de toda la historia de la humanidad, todo lo que ha generado el pensamiento humano, y hacer una propuesta de desarrollo y de crecimiento personal con ello.
Esta es el trabajo de Ken Wilber.
Uh-huh. El trabajo de Ken Wilber, que, como estamos diciendo, propone extraer, destilar, digámoslo así, lo mejor de las aportaciones que uno pueda encontrar en cualquier ámbito de la cultura, del conocimiento, de las tradiciones. Lo que persigue es desplegar los estadios de la conciencia de una persona, encontrando o tratando de encontrar un sentido, una manera de hacer que las motivaciones, que las acciones, que las energías de una persona tengan un cauce.
Despertarlo,
no estaría mal decirlo así. Desde luego sería impulsar, diría yo, dentro de ese despliegue de la conciencia, facilitar una especie como de sistema operativo, ¿verdad? Un sistema operativo que permita ir pasando por cada uno de los niveles de conciencia que una persona tiene desde que nace y conforme va madurando y desarrollándose.
¿No es mucha teoría, Tomás, todo esto?
¿Perdona?
¿No es mucha teoría?
No es mucha teoría.
Pregunto.
Por eso.
¿No sería más fácil un clic? Encontrar algo y aquí, esto claro, es lo que me va a mí.
Claro que sí. Eso es muy fácil, porque todos tenemos a disposición Internet, en donde podemos tener acceso a toda esta información a la que me estoy refiriendo. Hay muchos libros que tenemos en casa, en las estanterías, que están esperando leer. Hay muchas películas y muchas propuestas interesantísimas y es difícil tener tiempo y poder acceder a cada una de ellas. Por eso, justamente, la propuesta de Corazón y Conciencia, en este módulo y en todos los demás, es absolutamente práctica. Es decir, lo que se propone a las personas que asisten es hacer un autoexamen, hacer una serie de ejercicios prácticos, hacer una especie como de parada en la vida, haciendo una reflexión de en qué momento nos encontramos, de qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cuál es la manera más adecuada de continuar. Y eso aplicándoselo a cada uno de los asistentes. No hay una norma general, no hay ningún consejo para nadie. Cada uno se hace su propio mapa integral, que se basa en cuatro cuadrantes, y con con él se diseña cuál es la manera más correcta de continuar el camino.
¿Y ese diseño perdura en el tiempo?
lo bonito...
¿Es la panacea ya para ese despertar tan necesario?
No es que perdure. Lo bonito es entenderlo como un proceso. Es un proceso que hace que impulsemos el momento de nuestra vida en la que nos encontramos. Lo podríamos explicar de una manera muy sencilla si pensamos pues en qué estadio se encuentra, pues por ejemplo, un niño cuando nace, en el estadio del yo, digamos, en donde el niño está en el centro de todo lo que ocurre, de su vida y de todos los hechos que hay alrededor. Podríamos decir que está en el centro, que es un estadio egocéntrico. Lo que viene después, conforme el niño va madurando y va creciendo, es que expande la manera de entender la vida, no ya al yo, sino al grupo, al nosotros. Sería un estadio etnocéntrico, en donde se toma conciencia pues de la cultura, de el grupo de pertenencia, etcétera, etcétera. Pero y hay mucha gente que se queda aquí, en la cultura occidental, pero hay un tercer estadio de desarrollo de la conciencia que sería ya no el nosotros, sino el todos nosotros. No ya ni el egocéntrico ni el etnocéntrico, sino el mundicéntrico. Sería aquel estado en donde ya se incluye todo lo que está dentro de mi grupo y lo que está fuera, todo lo que está dentro de mi cultura y todo lo que está fuera, y de mi religión y de mis creencias, etcétera, etcétera. Y esto es un proceso, y esto no se consigue en un día, y esto no es una meta. Esto es algo que forma parte de una vida entera.
Ya, y a veces no se tiene suficiente tiempo en esta vida para conseguirlo. Es como lo que tú decías, ¿no? Bueno, en la cultura occidental nos hemos quedado en el segundo,
claro que
en
sí.
General.
Sí. De cualquier manera, la forma en donde o en la que nosotros podemos acceder a esto es conocernos a nosotros mismos. Para ello, en esta propuesta de psicología y práctica integral, lo que tocamos, entre otras cosas, son las líneas de desarrollo que proponen autores como Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, que lo que pretenden es que nos demos cuenta de qué aspectos estamos compuestos, digamos. Una persona puede ser pues muy competente en determinada área de su vida, puede tener un intelecto muy desarrollado y sin embargo tener pues unas pobres relaciones interpersonales.
Sí.
U otra faceta de su vida en la que tenga menos competencia. La idea es tomar conciencia de esto. ¿Cuáles son los aspectos en donde cada uno es sobresaliente? Que normalmente de eso sí que somos conscientes, porque generalmente es lo que hemos trabajado y lo que muchas veces eso está ligado al mundo laboral, etcétera. Pero sobre todo es muy importante que nos demos cuenta de cuáles son los aspectos menos desarrollados que cada uno tenemos, porque esos son los aspectos que nos causan problemas a cada uno de nosotros.
Ajá.
Ser consciente de eso, de nuestras fortalezas y sobre todo de nuestras flaquezas, permite diseñar ese mapa ideal que nos permite enfocar la brújula en el camino que necesitamos, cada uno en el momento de su vida en que se encuentre.
Tomás, ¿y qué hace uno con las flaquezas? ¿Las acepta y sigue como está o intenta pulirlas? O no sé, si
claro.
Uno es nulo en las relaciones personales, por ejemplo, pues la finalidad de la vida, por así decirlo, de relacionarte con tener los valores humanos, estas cosas, pues cojea y es como si uno estuviera un poco falto, ¿no? Falto de algo muy importante, como es la relación, la comunicación humana, la relación con otras personas. ¿Qué puede hacer uno para poder comunicarse en libertad con los demás?
Pues yo creo, Araceli, que los ingredientes ya los has puesto tú. Por un lado, uno tiene que ser consciente de que no puede ser perfecto en todos los aspectos de la vida. Hay muchos. Y uno no puede pretender ser un maestro en cada uno de ellos. Eso es imposible. El modelo de psicología integral de Ken Wilber lo deja muy claro. No se trata de pretender ser un maestro, de tener una capacidad excepcional en cada una de las líneas de desarrollo posibles. Entre otras cosas, porque eso sería muy difícil o tal vez imposible. Pero por otro lado, es muy importante tomar conciencia de ello, porque son justamente aquellas áreas que menos desarrolladas tenemos la que nos va a impedir progresar en nuestro camino de crecimiento y de desarrollo personal. Tomar conciencia de cuáles son nuestras flaquezas nos va a permitir, por un lado, entendernos mejor, conocernos mejor, y por otro lado, solventar, a veces de una manera más fácil de lo que uno podría sospechar, y a veces ser capaces de detectar cuál es el problema que nos está impidiendo continuar en nuestro camino y pedir ayuda si es que se necesita. A veces, pues las patologías que una persona pueda tener, y sin llegar a ser patología, sencillamente pues los aspectos menos desarrollados de su psicología, se pueden mejorar y se pueden hacer muchas cosas. Y eso es lo que pretendemos muy humildemente con esta propuesta global de corazón y conciencia.
Pues Tomás, se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir hablando mucho rato.
Claro.
Seguro que tienes muchas cosas que decirnos. Y te emplazamos para otro programa para que sigas explicándonos cosas tan alentadoras y que nos abren el corazón solo con oírte, y a ver si somos capaces de dar un paso adelante.
Pues muchas gracias, Araceli, por vuestra invitación. Encantado de estar aquí un día más con vosotros, y ojalá que, como tus palabras invitan, pues esta propuesta a mejorar nuestra mejor parte, lo bello, lo bueno y lo verdadero, en palabras de Ken Wilber, que constituyen este modelo integral, pues sea útil a un grupo de personas y que con el tiempo, como ya en algunas ocasiones he podido escuchar, pues de algunos de los asistentes, pues que de verdad este el esfuerzo, digamos, que compense y que merezca la pena.
Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Muchas gracias, Araceli.
I sat within the barley green. I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think God Island. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men, while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamered to her tallow. I've lain my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning. with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley.
Aquesta tarda ens visita als estudis de la Cala Ràdio, al programa Entre Cel i la Terra, Ruth Freixedes, que és coach, Ruth, i facilitadora de coaching personal. Crec que això, Ruth, ens l'hauràs d'explicar una mica per als neòfits.
Doncs sí, jo vinc de Barcelona, estic visquent aquí a l'Atmella, estic encantada, el poble m'ha acollit la mar de bé, i estic aquí amb tu per explicar què és el coaching. El coaching és un art i tracta d'ajudar a les persones que volen realitzar un canvi, que volen aconseguir un objectiu determinat, que necessiten canviar algun tipus de relació en la seva vida. I en definitiva és un procés a través de preguntes sanes i útils on el client rep a través del coach aquestes preguntes i l'ajuden a trobar la resposta per si mateix.
Per què aquest nom tan estrany, Ruth? Perquè fa uns anys que se sent això del coaching, se sent molt, no?, últimament. Bueno, fa uns anys, com deia, però encara costa, no? Quan la gent... Coaching, això què és?
Bé, doncs... Perdó. Nosaltres, jo que sóc coach, la traducció literal en l'anglès seria entrenador. Però el procés de coaching no és un entrenament. És un camí, un viatge, on trobarem les respostes que necessites per tu mateix. L'origen de la paraula coaching és a través d'un carruatge de la ciutat húngara de Cox, que era un carruatge molt còmode i necessari per anar de Viena a Budapest. Degut a aquest carruatge va venir la paraula de cotxe, hi ha la traducció en alemany, en anglès, i els anglesos han agafat coach com a entrenador. Però el coaching no és res més que un camí o un viatge a trobar el que una persona pugui necessitar. I el coach és el facilitador que a través, mitjançant preguntes sanes i útils... Què vol dir, Araceli, sanes i útils? Vol dir que el coach no afegeix res d'ell, sinó aquestes preguntes són per la persona que pugui respondre. No porten cap tipus d'intenció, només que per la persona que les està rebent pugui obtenir respostes i prendre consciència de coses que poder no les està veient o té una dificultat concreta en aconseguir el que es proposa, i a través d'aquestes preguntes et fa responsable i prens consciència del que pots necessitar.
Pareix molt senzill, però no és una cosa senzilla, perquè ser conscient ens costa molt, sobretot quan tenim un bagatge, una motxilla a les esquenes, que ens costa molt de deixar-la amb una cadira i seguir caminant. És cert, això, Ruth?
Doncs sí, és tot això que tu dius, molt ben dit. Doncs nosaltres en el curs l'anomenem doncs, les creences que un té des de petit, com l'han educat, què és el que se li ha inculcat, quin coneixement tenim de les nostres emocions. A l'escola no ens van ensenyar a sentir, no ens van ensenyar quin nom tenia aquella emoció del que em succeïa a mi. I tot això omple aquesta motxilla que tu bé dius, i a vegades doncs, no sabem trobar el que necessitem. I jo crec, personalment, és una opinió personal, jo estic aquí com a directora de Coaching Sostenible a Tarragona i les Terres de l'Ebre, però a nivell personal crec que una persona és la seva millor
coneixedora, no?, d'un mateix.
Molt bé, això mateix, gràcies. És qui més et pot ajudar, qui més beneficis vol per a tu, ets tu mateix.
Ets curiós, no? Donar-se'n tan bé d'això no és fàcil tampoc, no? De vegades has de mirar als miralls, la gent t'ha de fer veure com ets tu, no? De vegades costa.
Això en el coaching li diem fer mirall, o en castellà també se li diu espejear, quan et ve un client i t'explica alguna cosa que també connecta amb algú que t'ha passat a tu, perquè són persones i, i també ens pot passar, no?
Ruth, com arribes tu a ser coach? Perquè tu vens del món de l'empresa,
sí.
De l'empresa pura i dura.
Sí, sí, jo tinc administració i direcció d'empreses, també estic regulada pel Banc d'Espanya i per la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el tema financer i el món empresarial, doncs precisament per això. El món empresarial m'apassiona, tot el que és la creació, la motivació, el lideratge, el treball en equip, però hi havia una manca important per a mi en el món del negoci. Jo he estat en el món de l'empresa en dret, en consultoria i en una empresa de construcció. I el que més trobava a faltar era la part emocional, la part de potenciar el potencial de cada persona, de cada ser humà, tenir en compte la seva essència, i tot això trobava en el meu entorn laboral una gran mancança. Jo vaig conèixer el coaching com a clienta. La meva facilitadora de coaching doncs, va venir a veure'm, em va oferir una sessió individual i la vaig realitzar. La meva primera sessió de coaching per mi va ser nefast, va ser molt, molt xocant, no? Perquè mai m'havia parat a fer-me preguntes. Jo tenia un càrrec directiu molt alt i estava acostumada a contractar persones expertes a que em diguessin el que havia de fer. I després doncs, ho aplicava jo en els meus treballadors o en els meus socis. I quan em van començar a fer aquestes preguntes, que a fi d'efecte l'objectiu que tenen és que et facis responsable de tu mateix, en primer moment t'ensenyen a parlar en primera persona, perquè ara, Celi, moltes vegades si escoltes una conversa te diran «es que lo he hecho todo per aconseguir això, es que jo ja ho he provat tot», no? I estem en la generalització.
Uh-huh.
El coaching, una de les coses que fa és que et facis responsable de tu, parlar en primera persona. Llavors, a mi això em va impactar moltíssim, em va obrir un gran món i a partir d'aquí doncs, va ser una sessió darrere d'una altra. La suma d'aquestes sessions s'anomena procés de coaching i una vegada vaig acabar aquest procés, doncs vaig demanar, vaig buscar informació i em vaig formar a coaching sostenible de la mà d'Antònia Martín, que avui en dia doncs, és una gran companya de camí en la meva vida i la meva sòcia en coaching sostenible, a part de l'equip, que també hi és l'Anna Maria Bussons i la Neus.
És important, crec que és important recalcar que vas deixar una bona feina, molt ben remunerada, per seguir una intuïció per tenir més qualitat de vida a nivell de, bueno, a nivell personal, no? A nivell com a persona, amb els valors de les persones reals.
Doncs sí.
Dic jo, no?
Sí, sí. D'alguna manera estava una mica en segon pla, no? En segon pla ell, fora de mi. Ho explico en una breu història en la pàgina web.
Sí.
www.coachingsostenible.com. Coaching s'escriu coaching.
Coaching. C-H-N-G, perquè és el gerundi anglès.
Doncs aquí explico una miqueta la meva història, no? Però com bé dius, jo sóc una persona que sempre m'ha agradat moltíssim els reptes i els reptes laborals, però quan vaig descobrir el fet de la importància que té fer-te bones preguntes, respondre a tu, no deixar que la responsabilitat de la teva vida estigui en els demés, quan preguntem en els terapeutes, que són molt necessaris, o li preguntem al marit, o a una amiga, o a un familiar, i tu què faries? I tu, llavors, la meva experiència amb el coaching, el fet de fer-me les preguntes a mi, que en definitiva sóc jo, la directora de l'orquestra de la meva vida, doncs em va fer un gran regal per a mi. I a partir d'aquí vaig decidir que seria la meva professió. Me formaria perquè no és una professió senzilla. És una professió que tenim la gran sort que el primer alumne i la primera experiència ets tu mateix, i a partir de que comences a notar els resultats, l'equilibri, el coneixement de les teves emocions i tots els beneficis que et dona el coaching, doncs a partir d'aquí, lògicament, com comprendràs, els papers i els números van quedar en un segon plano i ara estic en aquest camí de la vida, de conèixer la gent, de fer créixer el que creguin en ells, com jo vaig aprendre de creure en mi també. Perquè pots tenir moltes carreres i molt coneixement, però si no creus en tu, per a mi no tens res, ja. Només tens un títol. Llavors, tot aquest camí m'ha ajudat a conèixer molt i a descobrir aquests tresors que estan tan amagadets.
Sí, 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 són tresors. Per això són tresors, precisament, no? Per a poder descobrir-los. Com se pot atansar la gent al coaching? Si algú que ens està sentint, si li encén una llumeta dintre seu, diu, oh, pues això me podria anar bé. Què pot fer?
En primer lloc, hem dit abans la pàgina web.
Sí.
El meu correu electrònic,
sí,
és coachingsostenible.rut@hotmail.com. El meu telèfon és el 622-13-05-66. Llavors, tota persona que vulgui conèixer què és el coaching, sense cap compromís de res, jo m'ofereixo a que em puguin trucar, tinguem una cita i jo li pugui explicar el que pugui necessitar. Inclús que fer-los una petita demostració, una mini sessió, i si troben que els pot ajudar i que pot ser útil per ells, a partir d'aquí quadraríem un dia i hora i tindríem una sessió individual. Que ens trobem amb una persona que vol fer de coach i vol unir-se al grup de l'empresa i de la companyia, doncs llavors hauríem de fer tot un curs sencer de life coaching o coaching personal. És un curs que dura 120 hores, es fa d'octubre a juliol, és un dissabte al mes, 12 hores.
I a més es pot fer aquí a l'Ametlla, crec, no? Si hi ha gent interessada.
En principi aquí a l'Ametlla començarem amb tallers, perquè la convocatòria per la matriculació d'alumnes, doncs jo vaig arribar aquí a l'estiu i ja no em va donar massa temps. Llavors ha quedat un curs obert a Amposta, al Centre Natural, que està al carrer Corsini número 12, on actualment estem fent un curs i també tallers. Llavors, properament aquí a l'Ametlla també es faran tallers de la gestió del temps i l'administració de la persona des del coaching, i també farem un taller de gestió emocional. Estic preparant la possibilitat de poder-ho fer aquí al poble, i així que ho sàpiga, doncs ja t'ho faria saber, Araceli.
Vale.
Sobretot, qualsevol persona que vulgui informació sobre el coaching sostenible o les formacions que fem, doncs que em truquin, que m'enviïn un correu electrònic i jo em posaré en contacte amb ells per explicar-los en persona.
Val. Que més te volia preguntar? Si has parlat del coaching i has afegit sostenible. Una altra paraula. No teníem poc en coaching, que ara hem de pair la paraula sostenible. Però bueno, el sostenible encara, bueno, és més proper a nosaltres, no? Perquè està també molt de moda i és més assequible. Què vol dir coaching sostenible, Ruth?
El nom de coaching sostenible va aparèixer al cap brillant d'Antònia Martín, que és la directora general de Barcelona, fa 3 anys. Sí, és cert que ara està molt de moda pel canvi d'època que estem visquent, el canvi d'època sostenible. Què vol dir sostenible? I una persona pot rebre un curs, pot rebre una sessió, però si no se sustenta, aquest aprenentatge s'oblida. Nosaltres, quan diem sostenible, tant en les sessions individuals com en les formacions, volem dir que sigui un aprenentatge permanent. Per exemple, les nostres formacions, en els nostres cursos complets, el mètode d'ensenyament que tenim és molt vivencial, d'experiència. Per què? Perquè està demostradíssim que quan una persona experimenta el que està estudiant i després rep la part teòrica, aquest aprenentatge normalment queda en un 90%. En canvi, si jo omplo d'informació, que n'hi ha moltíssima, escrita, però no ho experimentes, es pot retenir màxim d'un 5 a un 10%. Llavors, com que l'equip de coaching sostenible estem constantment en investigació, veiem i sabem que l'aprenentatge el fem des d'aquest lloc, des de l'experiència. I sostenible, doncs, que sigui un coaching que se sostén. En quin model apliquem aquest coaching? En el model COECO. Què vol dir? Coherència amb ecologia. Ser coherent amb el que penso, amb el que sóc, perquè és el que obtinc. Va. Això és una fórmula que no és nostra, perquè el coaching és molt i molt antic. I el pare del coaching, doncs fixa't, no? 570 abans de Crist, del nostre pare, que és Sòcrates. O sigui, que imagina't la història del coaching, que antiga és.
No sé si hem parlat de tot, anem molt curtets ja de temps, Ruth, però si vols afegir alguna cosa, perquè m'apuntaves abans a l'entrevista prèvia, doncs el propòsit del coaching, els objectius i els àmbits en què pot actuar. Si vols fer un mix així,
molt bé.
En breu, sí, sí.
Doncs els objectius del curs o bé d'un procés complet de coaching és poder desenvolupar el teu potencial, prendre consciència, tal com hem parlat abans, millorar la comunicació, la gestió de les teves emocions, importantíssim, de conèixer
sí.
Tot el món emocional i la importància, no?, que ja des de petitets, des de parvulets, ens poguessin donar aquesta meravellosa assignatura. Superar les creences i limitacions, tal que deies abans de la motxilla, tot mm-hmm. això que jo no puc, jo no arribaré, això és una creença limitant. Una persona pot arribar allà on vulgui. Si se prepara i té les aptituds i actituds, pot arribar on vulgui. No fas res més que puguis creure en tu mateix. Generar possibilitats. El coaching obre moltes opcions, precisament quan trenquem aquest anclatge de les limitacions, s'obre tot un món i tot un món de possibilitats. Aplicar les eines, realitzar l'aprenentatge, integrar les competències segons la ICF, que és la federació que regula internacionalment els coaches. L'equip està acreditat i certificat per la ICF. Els àmbits del coaching. El coaching es pot aplicar a nivell personal, a nivell corporatiu o a nivell executiu o d'empresa. En tots els àmbits, doncs, és bona la utilització i és necessària. També m'agradaria afegir que tant en les sessions individuals com en els nostres cursos és en una rigorosa i estricta confidencialitat. Araceli.
Doncs, Ruth, ens quedem sense temps. Si vols i has d'explicar-nos més coses, t'emplacem per un altre programa. Si vols alguna
serà
cosa
fantàstic.
En concret que hagis de desenvolupar-la més, doncs ja saps que pots venir, que estem oberts.
Moltes
gràcies, Ruth.
Gràcies a tu, Araceli. Gràcies.
ser conscient d'això. Quan pots prendre distància entre les sensacions del teu cos i el que les està experimentant, la consciència de tu mateix pren profunditat. Quan pots prendre distància entre les emocions i els sentiments i el que els està experimentant, la consciència de tu mateix pren profunditat. I quan pots prendre distància entre els pensaments i raonaments i el que els està experimentant, la consciència de tu mateix pren profunditat. Prendre distància vol dir ser l'observador conscient i viu de les experiències, siguin de l'ordre que siguin. Quan la consciència de tu mateix pren profunditat, es comença a experimentar que tu tens un cos, unes emocions i uns pensaments, però tu no ets cap d'ells. Te n'adones que apareixen i desapareixen en tu, però tu sempre estàs. Te n'adones que hi ha una noció de tu mateix que és a part de l'experiència. Aquesta presa de consciència és un ensinistrament, una pràctica que desperta i desenvolupa la capacitat latent de la teva ment de reconèixer la consciència mateixa que anima el significat de les experiències. Mentre no existia la capacitat d'observar les experiències prenent distància, et confonies amb elles. Creies que el que experimentaves eres tu. Si les teves experiències eren miserables, tu et vivies miserable. Si les teves experiències eren platòriques, tu et vivies platòric. Ara en l'infern, ara en el cel. A causa de la duresa de la vida i les febles arrels que t'ancoraven en ella, t'atrapava més l'infern que no pas el cel. Doncs el cel era com una estrella fugaç que tan aviat te sorprenia i havia passat. L'enyorança del cel et feia enaltir l'infern. Quan el teu cervell i la teva ment comencen a aprendre a ser l'observador de la vida, una nova dimensió d'experiència s'obre. Mentre la consciència del que està succeint pren claredat i habilita el teu cos i la teva ment per a sentir-lo, es va descobrint l'error en la teva identitat. Res del que pensis de tu ets tu, sinó que succeeix en tu, per la qual cosa tots els qualificatius pertoquen al teu cos i als continguts de la teva ment, no al que realment ets. Pensaves que la vida estava en el cos i en la ment, i en realitat aquests són els instruments de la vida. Pensaves que algú et pot posar o treure valor, i en realitat el que realment ets no es pot tocar. Pensaves que l'amor i la bellesa es poden adquirir, i en realitat la teva naturalesa és amor i bellesa vibrant, ja que el que sents i penses és l'extrem de l'iceberg de la realitat que ets. Si l'experiència cessa, si el pensament deixa de jutjar, pots adonar-te'n que tu continues estant aquí. Estigui o no estigui el pensament, en realitat no t'afecta. El pensament crea unes estructures juntament amb el raonament que dibuixen una imatge fictícia del que ets. La teva ment s'identifica amb aquesta estructura i pateixes les desgràcies de les deficiències que té l'estructura. Començar a ser conscient d'això i aprendre a distància no et lliura de les principals misèries humanes. Per a lliurar-te'n d'elles, l'aprenentatge ha de prendre la seva força suficient, el seu camí adequat i el seu calat necessari. Veure la llum en flaços intermitents no et permet gaudir dels seus béns com anhela el teu cor. La llum haurà de prendre suficient intensitat per enllumenar el reconeixement de la teva consciència i que s'aposenti en la ment i en el cos. Després, aquest seient anirà progressant en solidesa pel temps del temps. El seient requereix que la ment connecti amb la vibració primordial de les experiències. Aquesta vibració és la llavor de tot el que vius, conté el potencial de tota experiència possible. És necessari que sintonitzis la teva ment el més permanentment possible amb ella. La vibració és fàcil de trobar si detens els pensaments i concentres la teva atenció en qualsevol experiència. Però, sobretot, no confonguis termes. Que el teu cos i la teva ment aprenguin a viure la realitat no és lliure de la seva fragilitat. Ells estan destinats a degenerar i morir. Ells estan tocats per la inèrcia i sense voler-ho tendiran a arrossegar-te a les tenebres. Per aquesta raó, la teva actitud interna no només haurà de ser serena, sinó activa. La vibració de la determinació deurà palpitar sense parar. La teva solidesa i estabilitat dependrà del seient i el calat de la realitat en tu que mai deuràs oblidar, encara que es torni el més espontània possible. Però no et preocupis, encara que mai estirà tot fet, hauràs d'ara la bellesa, el relleu i el pressentiment gojós per la vida haurà arrelat en la teva ànima.
accident. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin?
Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.